COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto. Benvinguts a Rere COPE Catalunya i Andorra. És un plaer un dia més estar avui aquí amb vosaltres. Espero que tingueu un molt bon divendres. I avui volem començar el programa parlant de la multireincidència, no? Un problema encara molt i molt i molt sovint en el dia a dia pel que fa a detencions, conflictes i tot el que tenim avui en dia a la societat. En fi, avui volem començar parlant de que els agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent i de Girona, juntament també amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària de Catalunya, ha desmantellat entre el mes d'agost i el mes d'octubre, o sigui aquest mateix mes, un grup criminal dedicat al contraband de vehicles sostrets amb la finalitat de fer-los arribar a Gàmbia. La investigació, composta per diferents fases, ha permès detenir 9 homes d'entre 19 i 53 anys i l'organització carregava els contenidors els caps de setmana per tractar d'evitar així inspeccions abans d'enviar-los a diferents ports d'Espanya, amb el port de Banjul, a la República de Gàmbia, com a destí final. Des de l'any 2023, els agents tenien constància d'un augment del mateix tipus de robatori i del mateix model de vehicle afectat, un SUV d'un fabricant asiàtic. Durant l'any 2024, aquesta tendència va augmentar progressivament amb 137 denúncies de sostracció a tot Catalunya i 38 vehicles recuperats. I en els primers 6 mesos del 2025, aquesta dinàmica continuava amb una tendència a l'alça que ha arribat fins a les 118 sostraccions a territori català i 31 recuperacions de vehicles. Avui volem parlar de tot això amb l'investigador Sergi Masalles, que és cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, i ell ens explicarà ara com han donat fins a aquestes detencions, no? Com han donat amb aquest grup criminal aquesta multireincidència també que patien, no?, des de l'any 2023 i com està tot ara. Inspector, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest robatori, no? Aquest cop al contraband internacional de vehicles. Com us vau adonar d'això i com vau donar finalment amb la pista que us va portar a detenir-los?
Sí, miri, aquesta investigació realment és una segona fase, perquè d'alguna manera ja va d'una primera fase d'investigació de l'any 2024, on vam detectar un augment significatiu i rellevant de la sostracció d'un determinat tipus de vehicle, en concret un vehicle de la marca Toyota, el model RAV4, el qual la seva sostracció o el volum de sostracció sortia dels paràmetres habituals de sostraccions de vehicles. A partir d'aquest moment vam iniciar les pesquises, no?, per intentar establir què passava amb aquests vehicles i quin era l'objectiu real, ja que es trencava una mica el que era la dinàmica pròpia de les sostraccions de vehicles ordinàries que tenen, no?, que és la sostracció i un posterior abandonament. En aquest cas, un cotxe desapareixia. A partir de les gestions d'investigació, detectem a un grup organitzat, la major part dels que el conformen, que són persones d'origen subsaharià, que el que feien bàsicament era sostreure aquests vehicles. Els sostreien de forma molt especialitzada, inclús venien persones de l'estat francès amb uns mitjans tècnics que eren els que perpetraven la sostracció material d'aquests vehicles. Aquests vehicles s'acumulaven en diferents indrets, en aquest cas de Catalunya, nosaltres els denominaven diferents campes de concentració d'aquests vehicles, i posteriorment el que feia l'organització era activar la logística pròpia d'un transport mercantil, en aquest cas a través del lloguer de containers, que posteriorment a través de vaixell, que eren containers marítims, es traslladaven fins al port de Banjul, a Gàmbia. Uh-huh. En aquesta situació el que fem és necessàriament ens coordinem amb els companys de la divisió de vigilància planera i a partir d'aquí iniciem aquesta investigació. D'acord? La investigació del 2024 finalitza amb èxit, amb una sèrie de detencions i sostraccions de vehicles recuperats. I el que fem és que en la monitorització que fem d'aquests individus, ens trobem que l'any 2025 tornen a reincidir en el tema. El detectem també a partir de la sostracció de nombrosos vehicles d'aquesta mateixa marca i model, i ens hi Sant Joanera i amb els companys nostres, en aquest cas de la demarcació de Girona, doncs som capaços doncs, de tornar a detectar a una part d'aquest grup criminal que és coincident amb el de l'any 2024 i amb el mateix modus operant. És a dir, una persona que lloguen, que prové de França en aquest cas, que té una eina específica i realment sofisticada per poder doncs, manipular aquests vehicles i poder doncs, neutralitzar la centraleta electrònica d'aquests vehicles. I posteriorment, un cop sostrets, doncs s'emmagatzemaven en campes, com he dit abans, i després els acumulaven dins dels containers marítims, que la veritat és que en un container vam arribar, bueno, trobàvem entre 3 i 4 cotxes ben emmagatzemats amb la dificultat que això suposa.
Ara explicaves no, el modus operandi, inspector, però heu permès, o sigui, aquesta operació no, ha permès detenir 9 homes d'entre 19 i 53 anys, però sembla ser que encara no sabeu si podreu fins i tot detenir algú més, no?
Sí, bé, la investigació no, des d'ara, des d'un punt de vista operatiu, doncs està aturada. El que passa és que nosaltres ara doncs, el que fem és recabar intel·ligència en relació als detinguts que s'han efectuat i en aquest sentit doncs, no descartem obrir noves línies d'investigació. Especialment estarem atents en quant a si descendeix aquest nombre de sustraccions d'aquest vehicle, perquè és un indicador molt obvi i evident de la reactivació d'aquest grup criminal o que operin altres grups criminals amb el mateix modus operandi. És un modus operandi que no es circunscriu només a Catalunya, sinó que és una problemàtica extensa a d'altres països de la Unió Europea i, de fet, doncs, en el recurs d'aquesta investigació hem intercanviat informació amb altres països en quant a les persones investigades.
Clar, què passa? Quan són reincidents, no? que ja heu vist, no? Que l'any passat doncs feien el mateix, ara es torna a repetir la mateixa jugada. Què passarà amb aquests detinguts?
Bé, aquests detinguts ja en el seu dia doncs, ja van passar a disposició judicial, el jutge va determinar una sèrie de mesures en quant a ell. I bé, nosaltres, dins del que és la nostra missió policial, doncs continuar. En aquest cas, si reprenen l'activitat delinqüencial, doncs, la idea és tornar a investigar-los, si cal, com fem amb altres àmbits no, del món de la delinqüència. Nosaltres el que fem és posar tota la informació a l'abast tant de la judicatura com de la fiscalia i a partir d'aquell moment, doncs, ja en la fase processal, ja és una responsabilitat, en aquest cas, doncs, de jutges i fiscals, els quals nosaltres, doncs, com és habitual, doncs, auxiliem en tot món.
Doncs moltíssimes gràcies, inspector sí. Sergi Mesdalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent. Gràcies i també doncs, gràcies per explicar-nos no, aquest cop al contraban internacional de vehicles al qual ens hem fet ressò. Que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies, Sergi, investigador. I de seguida parlarem d'un plan que podeu fer demà dissabte, però amb una condició, només si sou família nombrosa, perquè demà dissabte, dia 25 d'octubre, se celebra una nova edició del Congrés de Famílies Nombroses de Catalunya. Parlarem d'això després de la publicitat, però abans parlem d'Insignia by Avianca. És la nova experiència business class en Latinoamèrica, donde la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una herida copa. Somos como un clásico.
L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya ha organitzat el proper dissabte 25 d'octubre una nova edició del Congrés de Famílies Nombroses de Catalunya dins del marc de la celebració del 35è aniversari de l'entitat i sota el lema Famílies Nombroses, una inversió per a un futur sostenible. En parlem del tema perquè ens ho expliqui amb el Raül Sánchez, que és el director de FANOC. Raül, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest nou congrés, no?, aquesta nova edició, i l'objectiu principal podem dir que és posar en relleu l'aportació de les famílies nombroses a la societat, oi?
Bueno, sí, tal qual. No? Nosaltres el que estem demanant i buscar una mica és que les famílies que tenen fills, i sobretot aquelles que en tenen més, doncs tinguin el reconeixement social que mereixen, no? Perquè ara mateix el fet de tenir més fills, més que reconeixement, el que tens és una penalització en tots els àmbits laboral, fiscal, etc. I pensem que si volem realment superar aquest hivern demogràfic que tenim i aquest problema de natalitat, hem de començar donant aquest reconeixement i aquest valor.
Tot això en un context actual, no?, on el reemplaçament generacional, podem dir, està en qüestió i cada cop doncs, hi ha una caiguda més sobtada i més continuada, no?, de la natalitat des de fa ja uns quants anys, oi?
Sí, bueno, i aquest és un problema gravíssim que està posant en perill tot el nostre sistema de benestar. I llavors, si realment volem que es puguin pagar les pensions, poder tenir un sistema sanitari de qualitat, poder tenir un sistema educatiu públic bo, necessitem que vinguin nens. I hi ha molta gent que en voldria tenir-ne més. El problema és que no troben cap suport, es troben molt sols, troben tot en contra. Llavors, nosaltres el que reclamem aquí és precisament això, veure com una inversió i posar tots els mitjans perquè fem un país que aculli aquesta família que vol tenir fills, els doni el valor que mereixen i que tinguin el suport de tothom en tots els àmbits. Mm. Si aconseguim canviar aquesta percepció, jo penso que molta gent realment voldria tenir més fills. I també l'altra cosa que volem aquest congrés, precisament per superar aquest reemplaçament general, és fer perdre la por al que et fet de tenir fills. I per això mostrem testimonis. Hi ha un panel molt divertit que es diu Com ser família nombrosa i sobreviure a l'intent. Doncs que posem famílies amb 6, amb 5, amb 4, en fi, en diferents circumstàncies, explicant anècdotes i veient com realment es poden tenir, es pot sortir endavant. Realment sí que hem de canviar tot aquest suport social, però en fi, que realment val la pena invertir en fills també a nivell personal.
En aquest congrés, què és el que fareu? Perquè quina és l'edició concretament? És una nova edició, no? A més,
sí, bueno,
compliu
ja
35 anys.
Això mateix. Portem 11 congressos, fem cada 11. 2 anys. Fem un congrés des de fa un temps, al començament no es feien, llavors és la 11a vegada. Donem uns premis també en reconeixement, que són els premis FANOC, que els donem a una institució, que els puc anunciar. En aquest cas serà la ciutat de Tarragona pel seu suport al turisme familiar. també ho donem doncs, amb un mitjà de comunicació, que en aquest cas serà la xarxa televisió. Després ho donem també amb una personalitat, que serà Pep Borrell, que és un pare de família nombrosa que ha escrit diversos llibres i que també està sent molt popular en xarxes socials parlant de la família. Bueno, i aquesta és la idea una miqueta d'aquest congrés. Llavors tindrem una conferència per parlar sobre la situació de les famílies nombroses a Catalunya avui, una altra molt interessant sobre com arribar a final de mes i sobreviure, sí. És a dir, com organitzar-se les despeses de la casa, sí, que això ho farà un pare de família nombrosa, que és a més economista, i després tindrem aquest panel una mica doncs, de diversos testimonis de famílies, com ho fan també per sobreviure i aquest intent de ser família nombrosa. I acabarem amb una actuació musical, ho fem al Museu de la Ciència Cosmocaixa. Llavors, clar, el nostre problema quan fem un congrés és que podem tenir 200 adults, però tenim 400 i pico nens, no? Clar. Petits, que necessiten atenció. Llavors tenim un bon grup de monitors i gràcies al Museu de la Ciència doncs, ens organitzen tallers amb diferents edats. O sigui, mentre els pares escolten tot això, els nens estaran atesos per monitors fent activitats i en acabar, que acabarem a l'hora de dinar, doncs també es poden quedar totes les famílies, tindran entrada gratuïta al museu doncs, per poder visitar-lo.
Mm-hmm. Per tant, és un congrés per les famílies nombroses al complet, no? Perquè no només està dedicat als pares de família, sinó que també aquests nens i nenes, no? Aquests fills que fins als 15 anys podran gaudir també de diverses activitats i tallers, no? Com dèiem, acompanyats de monitors i amb així un és, ventall sí, molt sí. Ampli d'activitats, en aquest cas gratuïtes, no?
També, totes gratuïtes, sí.
També per tots els assistents. Així que, doncs, totes les famílies nombroses de Catalunya que vulguin recolzar, no?, aquest lema, no?, de famílies nombroses, una inversió per un futur sostenible, doncs que poden assistir. Moltíssimes gràcies, Raül Sánchez, director de FANOC, per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I donar també suport.
I només dir també als que tinguin nens molt petits que també hem preparat un aparcament de cotxets.
Sí, ah, mira que bé.
Tot pensat.
Tot pensat ja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
I ara et pregunto, necessites teràpia? Porque Centro de Psicología Multidisciplinar Boca Bella ofrece el conocimiento de buenos profesionales cuya calidad, confianza y empatía en un entorno confortable te ayuda a conseguir el bienestar emocional. Están en el pasaje Boca Bella 7, junto a la plaza Tetuán, y su teléfono es el 604-409-518.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario, el momento perfecto para comprar jamón. Todos los jamones, paletas y lomos tienen un 15% de regalo para tu próxima compra. Son buenísimos. De calidad y no pueden faltar en ninguna celebración.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con 1 millón de euros en premios.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I just a una setmana de Tots Sants, avui volem analitzar les noves demandes i els preus actuals d'un enterrament a Catalunya. El cost mitjà és de 3.700 euros. Déu-n'hi-do, eh? i un de cada tres són pagats per la pòlissa assegurada contractada. Però hi ha noves demandes? Escolteu bé, perquè des dels anys de la pandèmia les empreses de serveis funeraris de Catalunya han detectat un interès més gran per la retransmissió en directe i l'enregistrament digital dels funerals i les cerimònies de comiat. Així ho ha anunciat l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, Esfuncat, que plega la pràctica totalitat de les funeràries catalanes entre públiques, privades i mixtes. Un nou format que se suma a un canvi de tendència general de la societat a l'hora de contractar els serveis, començant pel fet que més de la meitat de les famílies opta per la incineració dels difunts. A més, com dèiem, un de cada tres funerals es paga amb les pòlisses assegurances de les famílies, una xifra lleugerament menor que el 2022, mentre que prop d'una de cada tres es paguen directament des de les famílies. Però entre el canvi de tendències hi ha aquest interès, com dèiem, de la retransmissió en directe. Una diferència en els serveis que es presten des de la pandèmia, com dèiem, on molts familiars doncs, no podien accedir a les cerimònies per la restricció, la mobilitat i els aforaments. Des d'emetre les cerimònies en streaming a fins i tot guardar-les gravades per la memòria i per recordar-les en el temps, per tenir un record de l'acte. Una variació que ha influït en les peticions, en la manera de fer aquestes cerimònies i de la que avui volem parlar amb el Josep Maria Pons, Josep Maria Mons, perdó, president d'Esfuncat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquests canvis, no?, d'aquestes tendències actuals. És cert que hi ha un increment de les peticions d'incineració en els últims anys a Catalunya i que és ja això la forma, podem dir, majoritària d'enterrar els nostres éssers estimats?
Sí, aviam, el destí final actualment i ara els difunts a Catalunya ja supera el 50% d'incineracions. S'està evidenciant una pujada d'aquest servei, tot i que des de l'any 2022 veiem que l'increment és d'1,2 punts. Per tant, l'increment cada cop va sent menor, tot i que cada vegada que fem algun estudi veiem que va pujant la tendència d'incineració envers l'enterrament tradicional.
I de mitjana, parlàvem d'aquests 3.700 euros. És aquest el cost d'un enterrament a Catalunya?
Aviam, segons un estudi que es va publicar el juny del 2020 per la Diputació de Barcelona, analitzant els serveis a la província de Barcelona, que potser es podria extrapolar a la resta de Catalunya, un servei estàndard amb impostos destí final, amb un enterrament estava als 3.800 euros i amb una incineració a 4.300. Això és un servei estàndard i un servei mig, la qual cosa vol dir que hi ha famílies que potser ens demanden serveis per un valor superior a aquesta mitjana i que hi ha famílies que el servei els hi puja menys que aquests imports.
Per tant, del tant per cent del cost total, quan va impostos i no sé si hi ha una petició de baixar-los, no? Quin és el percentatge que va a una part i a l'altra?
Aviam, actualment aquí a Espanya els serveis funeraris estan amb un 21% d'IVA. Això és una de les ràtios més altes que hi ha en Europa, on hi ha molts països que en els serveis funeraris estan exempts d'IVA, n'hi ha que se'ls aplica un IVA reduït i n'hi ha que se'ls aplica l'IVA general, però amb imports inferiors a l'espanyol, que estem a un 21%. Llavors, dintre de tota la factura que, repeteixo, amb el 21% d'IVA, també hem de tenir en compte doncs, les taxes, a vegades les taxes municipals, i al final, amb una factura, el 16% del que ens paguen les famílies són impostos.
I la majoria, un de cada tres, són pagats per pòlisses d'assegurança, no?
Sí, aquí a Espanya dos terços, i a Catalunya també dos terços dels serveis funeraris, com ha dit vostè, són pagats per companyies d'assegurances. La qual cosa doncs, vol dir que d'aquests imports que li he dit abans, un terç és el que ens han de pagar les famílies.
Ho veu un bon model?
Aviam, és un model que està molt estès a tot Espanya i que fins i tot és un model que la resta d'Europa o la resta del món no existeix, perquè més que una assegurança és un esdeveniment cert, però és una cosa molt arrelada a la societat espanyola i veiem que continua sent així fins i tot les noves famílies van també contractant pòlisses que amb assegurances, potser també juntament amb la pòlissa de la llar o el vehicle, tot també doncs, se'ls inclou doncs, aquesta prestació, i estem veient que fins i tot pot ser que augmenten el nombre de persones que prestem el servei sufragat per una companyia d'assegurances.
Crida l'atenció, no?, el fet de que des de la pandèmia hi hagi més peticions de cerimònies en línia o enregistrades. Sorprèn, no?, i també doncs, fa una mica de cosa, no?, m'atreviria a dir, però com és això? Com ho veieu també vosaltres des d'Esfuncat?
Aviam, per la pandèmia, malauradament, vam haver de restringir per llei l'accés als oratoris de famílies. Ja tots recordem que doncs, no podien haver-hi un gran nombre de persones amb esdeveniments, per tant, això comportava que familiars i amics no poguessin presenciar la cerimònia. Llavors, les empreses funeràries vam adaptar els nostres sanatoris i instal·lacions per poder emetre la cerimònia en streaming i en les famílies envien per internet, doncs poguessin presenciar la cerimònia i fins i tot intervenir-hi doncs mitjançant els dispositius i pantalles doncs, que poguessin fins i tot des d'un altre punt o la mateixa ciutat, un altre punt, poder intervenir en la cerimònia. Llavors vam veure que això, un cop la pandèmia doncs, ja va deixar d'aplicar aquestes restriccions i va deixar d'haver-hi la pandèmia, que vam veure que moltes famílies veien la necessitat de que ens deien que tenien familiars a fora, llavors també els continuem oferint doncs, aquesta possibilitat, i ara hi ha moltes famílies, doncs ja com que el món és molt global i les famílies estan molt disperses per tot el món, que no tenen temps de vindre aquí per estar presencialment a la cerimònia, que també ens demanen doncs, aquest servei. I fins i tot molts ens demanen cada vegada més de poder tenir enregistrada la cerimònia com un record audiovisual del moment de la cerimònia d'homenatge al difunt.
Al final, adaptacions, no?, amb els temps que teníem, no?, de pandèmia, i que ara doncs, ja es mantenen, no?, i que continuen fent-se d'aquesta manera. Com veu el sector actual? Veu que necessitaria alguna millora, que s'ha de canviar alguna cosa?
Aviam, nosaltres constantment estem mirant o intentant interpretar el que la societat ens està demanant. Vull dir, fa molts anys els sanatoris no existien, parlo de fa 40 anys era molt comú ciutats i poblacions sense sanatoris. Actualment és quasi ciutats de més de 10.000, 10, 15, 20.000 persones que no tinguin disposin d'aquest servei. Les incineracions, doncs, fa molts anys no hi havia fons a Catalunya. El primer que va haver-hi va ser Barcelona i ara actualment hi ha 48 fons a Catalunya. La qual cosa vol dir que des del sector ens anem adaptant a el que anem veient que ens demanen doncs les persones i la societat a qui prestem el servei. Mm-hmm. Per tant, nosaltres creiem que si realment som capaços de mantenir aquesta atenció i anar cobrint les necessitats que veiem que la societat ens demanda, creiem que és aquest el camí que hem d'anar seguint.
Doncs Josep Maria Mons, president d'Esfuncat, l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns, per parlar amb nosaltres d'aquestes noves tendències i que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti.
Y ahora hablamos de que Barcelona vuelve a ser la capital de la economía de impacto este año, con la nueva edición del certamen SHIP 2B Impact Forum, los días 17 y 18 de noviembre en la ciudad. Estos dos días la capital catalana reúne a más de 500 líderes de negocios, de finanzas, de filantropía y de la administración pública bajo el lema del impacto individual al impacto colectivo. Y este año además se centra en dar a conocer iniciativas y proyectos que están conectando con éxito con el cambio sistémico y la inversión de impacto. Hablamos, por ejemplo, de la crisis de la vivienda en España o también de cómo combatir la soledad en personas mayores. Hablamos del tema con Maite Fibla, que es doctora en economía y también cofundadora del managing partner de SHIP 2B Ventures. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este
buenos
año...
Gracias.
Gracias a ti por atendernos. Este año ya celebráis, ¿no?, la edición número 12 aquí en Barcelona. Muchas ediciones ya a vuestras espaldas. ¿Y qué es lo que tiene esta de especial?
Bien, como bien dices, llevamos ya 12 ediciones, 12 años, reuniendo una vez al año aquí en Barcelona y en España a referentes en el mundo del impacto, de la inversión de impacto, desde expertos en el ámbito filantrópico, expertos en inversión, grandes líderes del sector empresarial que a través de iniciativas tratan de resolver los mayores retos de la humanidad. Llevamos 12 años reuniendo, pero este año va a ser diferente. Y este año es diferente porque ya el año pasado apuntamos la importancia de atacar los problemas sociales y medioambientales que tenemos con una perspectiva diferente. Nosotros cuando creamos la fundación en 2013 hacíamos referencia a los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todas las metas que como sociedad nos habíamos planteado para el 2030. Pues bien, estamos en 2025, el año pasado estábamos en 2024, y todo apunta a que realmente estamos muy, muy lejos de poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, esos ODS, que nos habíamos planteado para el 2030. De hecho, varios estudios pronostican que en 2030 habremos llegado como mucho a resolver entre el 15 y el 20% de lo que nos habíamos marcado. Eso significa que como sociedad no lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Es decir, cambio climático, creo que está clarísimo las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Año tras año estamos teniendo en los últimos años situaciones producidas por este cambio climático. Pero no solo eso, si miramos luego también problemas sociales, hablamos del problema tan agudo que hay en acceso a la vivienda cuando es una necesidad básica, estamos hablando de problemas derivados de una población cada vez más envejecida, que eso es bueno porque significa que cada vez vivimos a más años, pero no somos o no hemos sido capaces de conseguir que ese envejecimiento vaya acompañando de una calidad de vida acorde, ¿no? Ahora ya no nos morimos a los 70, nos morimos a los 85, pero a partir de los 65 seguimos teniendo problemas de salud, ahora se incorporan problemas de salud mental, el gran problema de la soledad no deseada en personas mayores, una de cada cinco personas mayores sufren soledad no deseada, problemas de violencia, crisis de la infancia, adicción con los jóvenes, salud mental de los jóvenes. Realmente tenemos muchos problemas sociales y medioambientales sobre la mesa. Llevamos años trabajando y seguimos sin avanzar lo suficientemente rápido.
Uh-huh. Claro, Maite, el programa abarca, como comentas, ¿no?, por lo que vemos, muchísimas problemáticas, ¿no?, que tenemos encima hoy en día. ¿Cómo lo hacéis para poder abarcar todo esto en esta edición?
Sí, en concreto esta edición vamos a abarcar seis grandes retos desde una perspectiva sistémica. Y una perspectiva sistémica porque lo que necesitamos es, como decía antes, avanzar mucho más rápido y como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pues parece que no funciona lo suficiente. Y ahí necesitamos empezar a colaborar las organizaciones que ya llevan muchísimos años trabajando en estos retos sociales y medioambientales, empezar a trabajar de forma mucho más coordinada, de forma mucho más holística, y atacando y desarrollando e impulsando soluciones que vayan realmente a la raíz del problema y no solo a soluciones, como yo les digo, soluciones parche. Esta edición en concreto, la edición del 2025, tiene como foco principal abordar seis retos sociales y medioambientales de forma mucho más sistémica. Y esta es la gran diferencia respecto a todo el resto de ediciones que hemos estado haciendo hasta ahora, Ship to Be Impact Forum son dos días, como muy bien has dicho al principio, el día 17 y el día 18. El día 17 por la noche hacemos una cena con personas referentes en el ámbito de la inversión de impacto y del emprendimiento de impacto. Y ahí en el marco de esta cena también celebramos los Impact Awards. Y luego el día 18, celebramos nuestro Impact Forum con unas ponencias iniciales donde vamos a hablar de la importancia de impulsar soluciones mucho más sistémicas, mucho más holísticas para dar solución a los problemas que tenemos, sociales y medioambientales, y luego de cómo la inversión de impacto está evolucionando para convertirse en una inversión con capacidad de generar impactos mucho más sistémicos también. Porque realmente los retos a los que nos enfrentamos son retos complejos que necesitan de soluciones complejas y sistémicas y necesitan de fuentes de financiación y de inversión con visión también mucho más sistémica. Y la gran novedad es que ese día 18, aparte de esas ponencias iniciales, luego celebramos nuestro primer Systemic Summit. El Systemic Summit son 6 horas de trabajo donde vamos a unir referentes tanto del sector público, del sector social, del sector filantrópico, del sector de la inversión y del sector privado, que ya llevan tiempo trabajando en estos 6 retos. Luego, si quieres, podemos profundizar un poco más. Uh-huh. En estos 6 retos, con el objetivo de empezar a trabajar de forma mucho más unida, mucho más holística. Y el objetivo que pretendemos es que después de este trabajo conjunto podamos poner sobre la mesa soluciones concretas que podamos implementar de forma conjunta durante el 2026.
Y también hay premios, ¿no? Tendremos finalistas. ¿Y cuáles son los premios que se van a dar?
Mira, este año vamos a celebrar la 70ª edición de los Ship to Impact Awards. Lo celebramos el día 17 en el marco de la cena de gala de Ship to Be. Tenemos 4 categorías. En los Impact Awards premiamos 4 categorías. Una de ellas es el Impact Champion. Aquí reconocemos la labor personal de líderes en el ámbito del impacto que llevan años trabajando por crear un mundo mejor. Este año, como Impact Champions, tenemos nominadas al cofundador de Olavana y de Social MBA, que es Oscar Pérez. También tenemos nominada a María Ángeles León, que es fundadora de Open Value Foundation y de una gran gestora de inversión de impacto en España. Y la tercera nominada es Ana Andrein, que es cofundadora de Efecto Colibri y Global. Uh-huh. La segunda candidatura o la segunda categoría es la Impact Startup, y aquí reconocemos la mejor startup del 2025. Son startups que están demostrando el impacto que están generando y al mismo tiempo están demostrando que son capaces de generar ese impacto con un modelo de negocio que es rentable detrás. También aquí tenemos 3 categorías, 3 nominadas. Tenemos luego el Impact Evolution, la tercera categoría. En la Impact Evolution lo que hacemos es premiar o reconocer proyectos sostenibles de impacto social o medioambiental. Tenemos el grupo SIFU con Gala Superarte. Tenemos también Microan, creo que lo he dicho, con comunidades energéticas, asociación entre mujeres, con vidas valientes y vidas reconstruidas. Y por último, la 4ª categoría es la Impact Philanthropy, y aquí reconocemos a fundaciones, entidades del tercer sector con proyectos que están generando grandes impactos tanto a nivel España como a nivel global.
Importantísimo, ¿no?, todo lo que nos has comentado y la conciencia que hay que tener sobre todo ello. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo va a ser esta edición y que vaya muy, muy bien. Gracias, Maite.
A vosotros, un abrazo.
Estem a punt d'arribar a la 1 i després actualitzarem molts més temes. Ara et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.